Avui ens volem apropar a Montvinic, un espai que té com eix vertebrador el celler, un celler singular, que és el resultat d'uns quants anys de feina seleccionant vins dels 5 continents. César Casanovas va ser Premi Nacional de Gastronomia en la categoria de sommelier l'any 2011 i ara és el líder d'un equip que treballa buscant els millors vins i els nous cellers, que, de fet, donada la vitalitat que té aquest sector, em sembla que en feina no li deu faltar. Però Montvinic és molt més, eh? Montvinic és un espai culinari que dirigeix amb Guillem Oliva, on se serveixen la cuina d'arrels profundes, i ells la defineixen com una cuina d'arrels profundes amiga del vi, que ja, clar, sembla que ha de ser un condicionant per poder estar al costat del celler. Però un espai en el que també es vol fer un homenatge als productors, als seus proveïdors, que de fet són com una part importantíssima, indissoluble, del producte final que ofereixen. A Montvinic també tenen un espai dedicat a la pedagogia del vi, una zona d'avantguarda per tastos, conferències i presentacions. I un bar on es poden tastar els vins que l'equip de Montvinic tria diàriament. César Casanovas, molt bon dia.
Bon dia, ja ho has explicat tot. Ja
sí?
No tinc res més a dir, no?
Encantada de conèixer.
Igualment, bon dia.
Bé, he explicat unes quantes coses, però probablement estaria bé que ens endinséssim una mica. A veure, jo he vist que vosaltres us assenteu al dematí, bueno, no sé si al dematí o a la tarda, però us assenteu per triar els vins del dia. I feu una tria d'entre 30 i 40 vins que, amb els que voleu sorprendre diàriament, no?
Bueno, una mica més.
Una mica més?
Sí. Pensa... Exposats poden haver 40 o més, però nosaltres, la filosofia, normalment els bars de vins tenen el vi de la setmana, el vi del mes, i nosaltres volem que sigui molt més dinàmic. Aleshores, cada dia obrim, com dic, unes 50 ampolles diferents, però quan s'acaba una ampolla obrim una altra. Amb la qual cosa, des del principi
clar,
del dia fins al final,
que...
poden haver passat moltíssimes
clar.
Més. Eh?
Bé, s'ha de dir que una de les característiques d'aquest espai dedicat al vi és que tu pots prendre una copa o mitja copa. Mm-hmm. És a dir, que tens la possibilitat de tastar més vins. Vaja,
sí, a vegades la gent quan li dones mitja copa posa mala cara, clar, perquè és poquet.
Clar.
La idea de la mitja copa és que puguis fer, fins i tot al mateix temps, tastar 3 o 4 vins diferents, no? I és una modalitat, per mi està molt bé. O sigui, poder tastar 4 o 5 vins sense acabar amb mal de cap, eh? I és fantàstica aquesta opció.
Bé, quants vins o sigui, vosaltres teniu controlats arreu del món? Perquè vosaltres us moveu pels 5 continents.
Sí, l'altre dia estava mirant, tenim una base de dades on hi han uns 30.000 vins i no sé si eren uns 10.000 cellers de tot el món, a la base de dades, no físicament. A Montvinic, des de que vam obrir, han passat unes 7.000 referències de vi. I el que tenim realment, que ara mateix deuen ser unes 3.500. Vull dir, també el celler és molt dinàmic. Normalment, un restaurant convencional, un lloc normal, té una carta de vins tancada. La nostra és molt més dinàmica. Entren referències, surten, tornen
però
a entrar...
També deu tenir una carta, el que passa és que, clar, amb 3.000 vins diferents, no? Que és una carta que no deu tenir gaire
una
ben...
Una carta que és un...
No
és
deu
digital.
Tenir gaire ben ningú, clar. No, bueno. Escolta, tu podries fer un mapa, m'imagino, del món? Podríem fer un mapa mundi amb els vins, amb aquestes, totes aquestes referències que teniu controlades, i seria un mapa que m'imagino que estaria bastant desequilibrat, no? Que trobaríem llocs en els que trobaríem moltes banderetes allà clavades i altres llocs en els que probablement n'hi haurien menys, no? Quin seria el lloc en què trobaríem més banderetes clavades en aquest mapa?
Mira, els dos productors més importants de vi són França i Itàlia. Són els que sempre fan més vi. Després ve Espanya i, si no recordo malament, el quart és Xina ja. Després va Argentina,
sí,
Austràlia...
Dels vins xinesos,
bueno,
que fan?
Res, però que aquests, qualsevol cosa que facin, els volums allà són tan enormes,
sí,
que qualsevol cosa que
per
facin...
volum, no per qualitat.
Exactament. Però, de totes maneres, en el món del vi ja no és només... Jo crec que és tan important els països productors com els consumidors, perquè pensem que els consumidors són els que han marcat la pauta amb el que s'ha de fer.
I es corresponen els consumidors amb els productors?
No. Els consumidors han estat els anglesos, els consumidors dels grans vins francesos, després els americans. Ara ve Àsia, I són els que marquen tendències als consumidors, i perquè clar, tu tens un mercat, tu has de satisfer-lo. Per tant, jo sempre li dono tanta importància als consumidors com als productors, i a més, els consumidors tenen una altra cosa, que és la premsa especialitzada. Els grans o les persones que marquen la pauta en el món del vi són periodistes anglesos, americans, i ara comencen els asiàtics. Són quasi tan importants com els productors.
Escolta'm, tu com entres en el món del vi? Tu quin dia decideixes que vols ser sommelier?
Pues la meva família té un restaurant, el Record d'en Cesc, i jo treballo ja des dels 13 anys, clar.
Ja anaves encarat, diríem.
I això, la veritat és que un dia vaig passar molta vergonya, perquè un senyor em va demanar un merlot, i jo em vaig quedar en blanc, i dic, què és això, no? I no pot ser, ho hem de solucionar.
I vaig intentar, solucionar-ho. I Premi de Gastronomia 2011 sommelier.
Bueno, això són coses que passen.
Jo necessito que em facis una aclaració amb respecte al llenguatge de l'enologia, respecte a aquest llenguatge que utilitzeu, que a vegades als profans ens sembla estranyíssim.
Perquè és ridícul, el llenguatge. El llenguatge és una eina de comunicació.
Si no aconsegueixes comunicar-te malament,
no serveix per res.
No, si entenem el que dieu. Les paraules les entenem, sabem el significat.
No, però és que
el que no sabem és relacionar el significat de les paraules amb el que estem bevent o amb el que estem veient.
El problema és nostre. El problema és nostre. O sigui, nosaltres, quan prens un vi, quan menges, tens unes sensacions. Tots les tenim.
Cadascú té les seves.
Exactament. La nostra feina no és crear unes frases molt estrambòtiques. La nostra feina és que el client entengui aquestes sensacions, i per això has de fer servir un llenguatge el més proper possible. Però qualsevol llenguatge, qualsevol cosa, si li parles d'una figura geomètrica, de qualsevol cosa que et serveixi perquè aquella persona entengui el que està sentint i s'ho passi bé. I per això jo fujo de tot aquest llenguatge, que sobretot és molt olfactiu, els aromes. Fujo bastant d'això. M'agrada parlar d'altres coses, i m'agrada que la gent pugui entendre coses del vi, s'ho passi bé. El llenguatge és ridícul. Si no ens entenem, no serveix de res.
Bé, doncs ets el primer sommelier que escolto parlar d'aquesta manera.
Cada cop n'hi ha més, per
sí?
sort.
Sí, no sé, deu haver una branca que va per aquí, però a mi em toquen tots els altres, perquè tots em parlen de qüestions que a més, una persona que és, segurament els aromes a fruits vermells i a plàtan i a pinya, ells, els nassos privilegiats, els deuen notar, però la resta dels humans no els notem.
Bueno, pensa que no són nassos privilegiats, és entrenament, no? Quan t'entrenes, notes aromes, però per això jo no m'agrada tant parlar d'aromes, o si parlo d'aromes, cadascú arriba fins on arriba, en el sentit de, notes aquest aroma de fruit vermell? No. Notes que hi ha una cosa fruitada? No. Notes una cosa com dolça? Sí. Vale, arribes fins aquí. Perfecte. Ho notes? T'està agradant? M'agrada. Fantàstic.
I després de molts no, és... Mira, vés-te'n a prendre Coca-Cola, perquè d'aquí no ens en sortirem.
No, però...
No tens capacitat. Hi ha algú que no tingui capacitat per distingir?
No, però és que per això dic que els aromes per mi és secundari, però sí que tots sabem, estem més habituats a la dolçor, a l'acidesa...
A relacionar-ho
amb... La boca del vi és molt més fàcil, i també tots són capaços de notar si un vi és dens, si un vi és lleuger, si un vi és suau. Totes aquestes coses són conceptes molt fàcils per tots, i jo incideixo més en això que no en el tema dels aromes.
Bé, hem parlat de Montvinic, del celler, del vi, d'aquestes 3.000 referències, que després ja et preguntaré perquè ens facis una recomanació pràctica perquè sortim a comprar, però també hem parlat d'un espai on te feu menjar, el Fast Vinic. Un espai on feu menjar ràpid, podríem definir-ho, no sé molt bé com definir-ho, perquè és bastant diferent al que entendríem com un espai de menjar ràpid.
Sí, el que passa és que són dos mons diferents, Una cosa és el món vínic, i una altra cosa és un altre local, que és el Fast Vinic, que des del principi la voluntat del Fast Vinic era tot aquest concepte que tenim amb un vínic que és el contrari del vi, no? De productes de proximitat, de productes local, de quilòmetre zero, de producte ecològic, traslladar-ho a un àmbit molt més popular, que és l'entrepà, que és l'amanida, i això és el Fast Vinic.
Sí, però no penseu que són entrepans habituals de fuet, no? Hi ha entrepans que porten calçots, per
exemple. Ara tenim el de fuet també, però tenim el de calçots, el de bacallà, bueno, hi ha entrepans més gourmand, entrepans consistents, eh?
Entrepans que incorporen la rúcula com a un dels atractius dels productes que hi ha. Bé, ha arribat el moment de que et defineixis, ho sento molt, però m'has de dir vins.
Divins, per comprar.
Divins, sí, m'has de parlar d'aquestes 3.000 referències que tu tens, o sigui, m'agradaria que em diguessis què és el que has trobat que sigui innovador, que sigui nou, que pugui sorprendre, que pugui atreure aquelles persones doncs, que ja tenen mínimament una certa aproximació a la cultura del vi.
Home, sempre estem buscant la sorpresa i jo crec que hem de buscar la veritat, eh?
No és difícil. Bueno,
m'explico.
Absoluta?
M'explico. Al final, no hi ha veritats absolutes, però sí, més que la veritat, la sinceritat. En el sentit de que cada cop, i parlaré dels vins que tenim més a prop.
Perquè, i qui està treballant sincerament?
Exactament. Cada cop hi ha més persones, cada cop hi ha més cellers que tracten de ser respectuosos amb el seu entorn, de no tirar químics al camp, de deixar que les plantes creixin en un entorn cada cop més respectuós, com deia, que hi hagin animalons per allà, que una vinya sigui un lloc amb vida, i això després, si es treballa bé al celler, també es transmet al vi, i ara, bueno, hi ha molts noms, i la gent es tornarà boja, però hi ha vins ecològics, biodinàmics, vins naturals, però darrere sempre hi ha gent que el que busca és això, i cada cop més cellers a Catalunya estan treballant d'aquesta manera i arreu del món.
Estem pensant i parlant amb cellers petits, cellers que porta gent molt jove, que suposo que té aquesta mena d'inquietuds, no?
Tenim la sort de que hem passat de gent que venia, encara n'hi ha, no?, però gent que venia al seu raïm, als seus fills que ja han estudiat enologia,
que ja no el venen,
que el fan ells, però a més venen amb unes noves inquietuds i amb unes actituds, amb aquest respecte pel seu entorn, no? L'altre dia vaig estar veient a un noi, a l'Eduard Pier, un noi jove, té 28 anys si no recordo malament, a Bonastre, i ell, els seus pares ja tenien vinya i ell està fent un vi fantàstic, però ha pres una mica també aquesta filosofia amb el Gerard Jané, de Jané Ventura, el Vendrell. Ell ja és la tercera generació que es dedica al tema del vi, i jo des de fa molts anys que parlo amb el Gerard i parla sempre de la seva vinya, del seu entorn, mira el veí que ens ha fet allà, que ha fet un forat, que... Aquest amor pel teu territori es reflecteix segurament en els vins hem de buscar aquesta gent, aquesta gent petita.
Un vi ecològic.
Mira, ara un celler històric, Aleia Vinícola, que estaven fent o una marca molt coneguda, que era el Marfil, i bueno, pues el Xavier García pues està començant a treballar els seus vins en ecològic i fent una gamma molt àmplia de vins, alguns de finques concretes, altres vins més assequibles, més populars. És un celler que ens podem trobar vins populars per no gastar molts diners cada dia, des dels blancs clàssics de la pansa blanca als negres, fins i tot vins rancis que s'havien fet tota la vida allà. Pues un celler històric, com dic, però amb una renovació i amb aquesta idea de respecte i de representar el territori.
Aleia seria una denominació per la que tu t'inclinaries descaradament respecte a altres de Catalunya?
No.
Estaríem pensant potser en un priorat o...
No, afortunadament cada cop hi ha moltes que... Cada cop, en totes hi ha gent interessant i en totes tinc amics i gent que ho fa bé. Però mira, potser la que més em sorprendria pel canvi mental que jo he fet respecte a aquesta denominació és el Penedès. Fa 10 anys el Penedès potser no m'interessava per res.
Perquè eren cellers molt grans,
era una
molt
cosa,
industrialitzats...
Exacte, una cosa molt difuminada, sense una personalitat. Haig de dir que en els últims anys el Penedès potser és una de les zones amb més ebullició. Però t'he dit, Aleia, com diria l'Empordà, com la Terra Alta, el Priorat i Montsant, tots són conscients, el Pla del Baix... O sigui, a tot arreu hi ha gent amb inquietud, gent fer coses molt interessants i bueno, no m'inclinaria per cap.
Molt bé. César, ens ha agradat molt parlar amb tu,
que
ens descobreixis aquest projecte, que més som veïns,
sí.
Estem un al davant de l'altre, però ens ha agradat molt que ens parlis amb aquest entusiasme del vi, perquè penso que és l'única manera que realment un pot arribar amb entusiasme a descobrir tot el que passa al voltant de les vinyes, del vi i de la seva elaboració. Gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Fins una altra.